Mans, amb Esther Plana i Guim Rutllán.
Bon dia i bona hora. Som al Mans, l'espai de la cultura d'arrel i associacionisme de Catalunya Ràdio, la cultura popular a la Ràdio Nacional. Un dia més, un nou dissabte obrint aquest darrer cap de setmana de febrer.
Sigueu benvinguts a la festa mesurada i amb totes les prevencions, i és que cultura popular no s'atura amb moltes propostes i amb, sobretot, molta música per viure aquests dies.
Avui obrirem el programa coneixent un dels folcloristes més destacats del segle passat, i és que aquesta setmana que entrarem comença la celebració de l'any Joan Tomàs, un personatge que va recollir, atenció, més de 10.000 tonades d'arreu del país. Farem un repàs a la seva tasca i la seva aportació a l'obra del cançoner popular, entre molts altres.
I és que cançons com Les muntanyes del Canigó o bé tonades i danses com les de Vilanova van passar per les seves llibretes de recol·lector. I aquesta setmana Carles Bel del Tradicionarius n'obrirà la commemoració. Us ho explicarem en aquest Mans que ara comença.
La no proclamació de moment de Sant Feliu de Guíxols com a capital de la Sardana ja no va poder ser l'any passat i de moment sembla que haurà d'esperar fins al mes de maig.
Però l'activitat sardanista no s'atura. Avui us destacarem dos concerts per demà diumenge, un sobre el món geganter i un altre al voltant de compositors sacerdots.
Al Mans d'aquest dissabte també tenen dues propostes online molt interessants. Per un costat, fer de músic, que lidera el tenora Jordi Molina al Museu del Mediterrani, que recull el testimoni d'intèrprets de l'àmbit de la Cobla Orquestra.
I per l'altre us parlarem de la pàgina gegancat.com, on s'hi recullen parelles i parelles de gegants d'arreu de Catalunya.
A llegeix la festa d'avui i anem de jota. I a les propostes musicals molt i més tradicionàries.
Ara i aquí, fins a les 7 del matí, amb Rosa Sillo i Mas, Esther Plana i Fontanilles i Quim Rutllán i Valls.
Avui és 27 de febrer, sou al Mans, sou a la sintonia de Catalunya Ràdio, l'Arrel, a la Ràdio Nacional.
Guess it's true, I'm not good, I won't need to stand.
Si la cultura s'apaga, la millor part de nosaltres també s'apagarà. No serà mai el mateix, però mentre no puguis arribar a tota la cultura, Catalunya Ràdio i TV3 te la portaran a casa. Perquè aquesta pausa tan llarga se'ns faci molt més curta. Catalunya Ràdio i TV3 amb la cultura.
Mans. Desperta l'aborigen.
I comencem amb Roger Mas i el Quartet Brossa, que precisament serà al CAT, a la Vila de Gràcia, la propera setmana amb folk astral. Ara sentim El gall negre des de les cançons dels Brigadistes.
Teníem raó, no cavall. un gall negre va sortir a la porta, mig en camisa, i ens va dir: fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, si no voleu venir a Rosari.
Fora
d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, si a Rosari no voleu venir.
A Catalunya Ràdio, els dissabtes a primera hora del matí, Mans.
Us parlem del músic, pianista, mestre, compositor, director, folclorista i etnomusicòleg, Joan Tomàs.
Se vall sortir de França dient que és mandó del rei. Ha vingut a Catalunya sols per posar-ne la llei.
El proper divendres comença la celebració de l'any Joan Tomàs, que pretén posar de relleu la ingent tasca que va fer aquest polièdric personatge, que és un referent pels amants de la cançó tradicional catalana i, també s'ha de dir, desconegut.
Tomàs és una figura imprescindible per entendre la magnitud de l'obra del cançoner popular, i en motiu dels 125 anys del seu naixement, enguany se celebrarà aquesta commemoració per refrescar i per ressaltar el seu llegat.
Divendres que ve, al CAT, a les 6 de la tarda, es farà una conferència a càrrec de la seva neta, la Liliana Tomàs, i s'inaugurarà l'exposició Joan Tomàs, músic de tot cor. A les 8 del vespre hi haurà un concert amb en Carles Belda, la Gisela Vallsolà i la Sandra Montfort, i un convidat d'excepció, Carles Belda.
Serà un recital de cançons basat en de tota la feina que va fer mestre Tomàs amb la part de l'obra del cançoner popular, les tres mosqueteres i el d'Artanyan. La Gisela Vallsolà, una vallesana de Catalunya Nord, la Sandra Montfort, una guitarrista i cantant valenciana, Jaume Arnella, que vindrà un parell de cançons, que ell va aprendre de primera mà, a part de que va ser deixible de mestre Tomàs, curat del seminari, i jo, que t'he dit, de material el que gastarem bàsicament serà la part de cançó tradicional recollida, alguna peça instrumental, i farem algun toc a l'obra coral, molt, molt tangencialment, i sí que val a dir que dins l'obra recollida, que bàsicament va ser l'obra del cançoner popular, és a dir, Països Catalans, com durant una època va treballar al CSIC i va sortir del país per fer feina, i apareixeran un parell de peces de fora, estrangeres, concretament recollides a Lleó Capital i una pro d'origen al Bierzo, i aleshores hi haurà alguna cançó en gallec i una història lleonès.
Francisca, jo us convido a la plaça a treure avall, a la plaça de les Verges, vos sereu la principal.
Com us hem dit, hi haurà primer una conferència a càrrec de Liliana Tomàs, que és la comissària d'aquest any commemoratiu. Així ens ha parlat de les dues grans tasques que feia Joan Tomàs.
Jo crec que n'hi ha dues de principals. Una seria aquesta de recol·lecció, cançons i melodies instrumentals arreu de Catalunya per l'obra del cançoner popular de Catalunya, però també va dirigir molts cors i va ser mestre a moltes escoles. O sigui, que tenia dos objectius: recollir cançons populars catalanes, i l'altre era fer-les cantar.
Joan Tomàs va ser un privilegiat de la música i tota una sort per a aquest país. Va exercir de professor de música des de 1915 fins al 1966. Va iniciar els estudis de música als 10 anys a l'Escola Municipal de Barcelona. El 1914, amb 18 anys, va obtenir el títol de professor de música. Poc temps després va acabar els estudis de magisteri a l'Escola Normal Superior de Mestres de Barcelona i, paral·lelament, va anar creixent entre els mestres de l'Orfeó Català, on havia entrat el 1908, a l'edat d'11 anys, com a cantaire del cor infantil.
Alumne de Lluís Millet a solfeig, de Marià Vinyes, el germà del tenor Francesc Vinyes al piano, i d'Enric Morera a l'harmonia i el contrapunt, la seva vida va estar envoltada sempre de primeres figures de la música al nostre país.
I va ser un gran promotor de cors, ja fos com a cantant mateix, o a l'Orfeó, o bé amb càrrecs de direcció d'un munt més, i sempre amb grans mestres.
Els seus mestres van ser Lluís Millet, Francesc Pujol, Joan Llongueres, també Enric Morera i la Mote de Grinyó, altres, no? Però els seus grans mestres i que sempre els va tenir present i sempre va dir que tot el que ell feia i era, era gràcies als seus mestres, després doncs, van ser els seus companys, perquè a partir del 1919, que ja entra de director al cor infantil de l'Orfeo Català, doncs passa a ser els seus companys. I l'any següent entra de professor de l'Escola Coral de l'Orfeo Català. I aquests càrrecs, que els agafa doncs, tan jove, amb 23 i 24 anys, ja no els deixa fins que jubila, als 66. És tota la vida, Anna, ja. I formant part tant de, com a mestre i director com a l'equip directiu. Ell sempre parla de l'Orfeo Català com la seva segona família.
Dintre el mateix Orfeo Català, Tomàs va ser un dels encarregats de posar en solfa, i mai més ben dit, l'institució just després de la Guerra Civil.
Quan està de jovenet a l'Orfeo Català, és aquell moment que l'Orfeo Català realment, en un moment pletòric, no? I que fan doncs, el viatge que fan a París i Londres, o fan el Magnificat de Bach, obres memorables, no? I amb uns èxits. Llavors, clar, ell sent un nen viu tot això. I després, quan ell passa a ser director, és que entra el 1919 de director, doncs el 21 ja estan tornant a fer la passió segons Sant Mateu de Bach. Quan arriba la guerra, l'Orfeo Català doncs, queda parat. L'any 41 es mor Lluís Millet, el 45 es mor Francesc Pujol i el 46 en Lluís Maria Millet passa a ser el director de l'Orfeo Català i posa de sotsdirector Joan Tomàs i Josep Jordi Llongueras. És a dir, el fill d'en Lluís Millet, que Joan Tomàs l'ha vist néixer i créixer, i en Josep Jordi Llongueras, fill del mestre Joan Llongueras, doncs també, no? Vull dir, segueixen sent la família. Ells tres formen un trio molt compenetrat i amb molta complicitat i s'entenen molt bé com per poder fer una altra vegada renéixer aquesta institució amb èxits tan importants com els d'abans, no?
El mestre Tomàs va ser un dels màxims defensors del mètode d'ensenyament musical del Cros, que va portar a Catalunya el músic Joan Llongueras.
I, de fet, aquest mètode el va marcar tota la seva carrera musical.
Era alumne a l'Escola Coral de l'Orfeo Català amb 14 anys, ell, el 1910, presencia una actuació de l'Escola Coral de Terrassa al Palau de la Música Catalana en la que Joan Llongueras dirigeix amb una actuació amb el mètode del Cros. I Joan Tomàs en queda impressionat. Ho viu als 14 anys i als 50 i pico ho descriu amb detalls que dius com em va quedar d'impressionat. I a partir d'aquí això li agrada molt i per tant després en Joan Llongueras fa cursos per mestres i músics de la pedagogia del Cros i Joan Tomàs hi va en aquests cursos. I llavors ja ell ho va aplicant sempre en els cors que dirigeix, a les escoles on treballa, i treballa juntament amb Joan Llongueras, perquè l'acompanya amb el piano, mentre en Joan Llongueras està assajant amb els seus alumnes les cançons dansades.
En l'apartat de la dansa, Tomàs va ser capaç de recuperar tot un llegat que avui en dia és molt viu, ja que el va recollir un munt de danses.
Sí, perquè moltes vegades generalitzem en cançons, però en veritat hi ha molts reculls de melodies instrumentals que moltes són danses. El que passa que en aquell moment no tenien els esquemes i símbols per dibuixar les coreografies. Si es volien recollir les danses, es portava algun ballarí que l'aprengués. Però clar, tenim les melodies i no tenim els dibuixos de les coreografies.
A tall d'exemple, amb l'Esbart Català de Dansaires hi va fer de director musical des del 1919 fins al 1921. En paral·lel, des del 1918 al 1935, va organitzar des de l'Esbart Folclòric de l'Ateneu Enciclopèdic Popular conferències i audicions de cançons populars recollides, harmonitzades i acompanyades al piano per ell mateix.
I trobem en aquest camp, a més, un punt de contacte amb el director i coreògraf Manel Cubeles.
Amb el Cubeles van coincidir al Centre Social de Betlem. Era director de l'Orfeó del Centre Social de Betlem i en Cubeles, sent molt nen, va entrar allà i va ser on va fer primer aquesta rítmica del Cros. O sigui, els seus primers passos de gest i moviment els va prendre allà.
Padrinet sou cara, no en trobo jugat.
on te vas cap dona ben enamorat.
Des de 1922 comença la seva tasca a l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, amb la que participarà fins al 1936. Farà fins a 23 missions, excursions, que el duran arreu del país. La seva oïda absoluta el va fer una eina molt útil a figures com Amades, Llongueras o Lluís Maria Millet.
Va aportar cançons a l'obra del Cançoner Popular de Catalunya tant a través dels concursos de la Festa de la Música Catalana, que en va fer dos de sol i sis amb Joan Amades, com fent una donació de melodies cantades per la seva mare, Rosa Parés, com amb les missions. I amb les missions va estar del primer any a l'últim, del 22 al 36, i va fer 23 missions de recerca, de les quals 3 les va fer tot sol. I després, doncs, amb en Joan Llongueras en va fer una, amb en Bartomeu Llongueras en va fer dues, amb en Lluís Maria Millet, i ell molt jove, en Millet, doncs, també en va fer una, amb en Joan Amades en va fer 11. Va fer diverses missions per la zona de la Garrotxa, l'Empordà, però també per el Penedès, a la Selva, i va arribar fins a Castelló, va arribar fins a la Franja, perquè també va anar per Lleida i va arribar a la Franja, i inclús va arribar al Vallespir, al Conflent, i va recollir més de 10.000 cançons, danses, música instrumental, jocs...
Tomàs no només va recórrer Catalunya, i és que va ser un col·laborador com a etnomusicòleg i professor en el Consell Superior d'Investigacions Científiques, participant en 4 de les 65 missions folklòriques que es van fer arreu de l'Estat espanyol, on va recopilar més de 900 tonades, melodies i cançons.
Virginia Anglès, a través de l'Institut Espanyol de Musicologia del Consell Superior d'Investigacions Científiques, creen també la secció folklòrica i implanten el mateix que van fer amb l'obra del Cançoner Popular de Catalunya, però per fer-ho a Espanya. En Francesc Pujol agafa la direcció d'aquesta secció folklòrica i posa al seu costat a Joan Tomàs. Als pocs mesos d'això, Francesc Pujol es mor i Joan Tomàs passa a ser el cap de la secció folklòrica de l'Institut Espanyol de Musicologia i se'n va per Espanya, doncs, a Cuenca, León, Valladolid, a Sòria, Ávila, a recollir cançons. I aquestes missions les fa sol, eh? Sol i caminant d'un poble a l'altre 10 quilòmetres amb un sol a sobre i dormint, mal dormint, amb llits de ferro i de fusta i xinxes. I fins al 66 va estar treballant en el Consell Superior d'Investigacions Científiques recollint també cançons.
El poll i la bussa es volen casar, volen fer gran festa i no tenen pa.
És fer renéixer la seva música i el seu llegat, és a dir, les cançons també recollides. Però ell també, com a compositor, va composar diferents cançons i va harmonitzar moltes cançons que recollia i té unes harmonitzacions que són precioses. Llavors, una de les coses que m'agrada molt és que es pugui recuperar aquesta obra seva i que s'integri dintre del repertori normal. Aquest any, Tomàs, doncs, una mica el que estem procurant és això, que hi hagi diferents concerts que mostrin aquesta diversitat de les seves composicions, harmonitzacions i cançons recollides, que tants grups les canten, cadascú doncs, amb petites variacions. D'altra banda, donar-lo a conèixer amb ell, també ho procurem.
Un home convençut que l'escola és la solució on s'havia de fer bona música, que a través del cant coral es podia enaltir la pàtria i, sobretot, que n'estava convençut que les cançons del passat no només s'havien de recollir perquè eren velles, sinó perquè calia reviure-les i tornar-les al poble.
Aquest 2021 tenim l'oportunitat de conèixer una de les figures capdals de la música al nostre país, bona part del segle XX.
Hem sentit Dubte, sardana de Manel Cedar i Puigferrer. La copla era la Sant Jordi.
Desperta l'aborigen que portes dins. Mans.
De copla us parlem perquè de moment ens quedem sense proclamació de la capital de la sardana, un acte que se solia fer cada mes de març, ja va saltar l'any passat i de moment aquest any haurà d'esperar.
Aquest 2021 serà, si tot va una mica millor, Sant Feliu de Guíxols. La Dolors Puig és de l'agrupació de la població.
Hem decidit fer un canvi de dates de la proclamació. Estava previst pel 20 de març i l'hem posposat a l'1 de maig. Tots els actes seran a la tarda, que hi haurà un concert diferent, original, amb la principal de la Bisbal i el grup Porvó. Actes destacats per la capital de la sardana poden ser els concursos de colles, un concert que hi haurà íntegre de Juli Garreta, hi haurà un doble CD que s'agravarà amb la principal de la Bisbal.
Volem destacar un parell de propostes de concerts per demà diumenge, dia 28. Una és a Cassà de la Selva. Els amics de la Sardana de Cassà estan d'aniversari i ho celebren amb la Copla Salvatana. Pere Bosch.
L'entitat Amics de la Sardana celebrem el nostre 46è aniversari. La primera part estarà dedicada als gegants de Cassà, que el 2019 varen complir 60 anys. En aquesta ocasió, la cobla local, la Selvatana, farà un repàs de la història dels gegants, interpretant tots els ballets que els hi varen escriure per a les seves danses. Ja el primer any va ser en Pere Mercader, i hi ha hagut diferents autors, com ara en Francesc Camps, la Montse Casanova i l'Antoni Mas. La segona part seran principalment sardanes. Començarà amb l'Aplec de Tardor, d'en Conrad Saló. Acabarem l'acte amb les dues sardanes més emblemàtiques d'en Josep Coll, dedicades a Cassà: La Vila de Cassà i El Sereno, l'himne de la nit dels músics i la sardana més emblemàtica de la nostra entitat.
Aquest concert serà demà a les 6 de la tarda a la Sala Polivalent de Cassà.
I d'altra banda, demà diumenge se celebrarà a les 5 un concert de sacerdots sardanistes. Serà al Santuari de la Mare Déu del Carme de Barcelona, a l'Avinguda Diagonal 422. En Víctor Rodríguez és de la Confederació Sardanista de Catalunya.
Un tipus de concert que creiem que no s'ha fet mai o gairebé mai. I és la singularitat de copsar l'aportació de persones religioses en el món de la sardana, en la seva faceta com a compositors, perquè hem vist que dintre dels 2.300, 2.500 compositors que hi ha, en tenim més d'una seixantena que han estat mossens, han estat capellans o bé religiosos d'ordre religiosos.
Un concert en benefici de la sardana Camí de la UNESCO amb la Cobla Sant Jordi. En aquest sentit, les entrades funcionen per invitació i amb taquillatge invers.
Entre els compositors, doncs, figures com Marià Miró o Valentí Miseracs, director de l'Institut Pontifici de Música Sacra al Vaticà.
I llavors, realment, el fet que hagin passat per Roma, per una banda, l'altra que molts d'ells tinguin coneixements o estudis de l'orgue i que també hagin dirigit corals, els hi dona una bàtina o unes característiques, diguéssim, que les seves sardanes probablement tenen molt una relació entre ells, malgrat les seves diferències d'estil, singularitats. Realment es nota que hi ha una polifonia de fons i que realment hi ha un coneixement profund, diguéssim, de la música, perquè realment són gent molt entenimentada, que han dirigit cors, que són organistes o que realment posem per casa. En el cas de Monsenyor Miseracs, doncs ha estat, no sé, la persona durant molts anys que ha estat al capdavant de l'Institut Pontifici de Música Sacra del Vaticà i que, per tant, per accedir en aquest càrrec realment has de ser una persona amb molt de talent i molt de coneixement.
Fins les 7 del matí, a Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Sou al Mans, a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional. I ara és el moment de parlar-vos de novetats editorials.
La setmana passada us parlàvem de la convocatòria del segon congrés de la Jota als territoris de parla catalana. Bé, doncs avui en Lluís ens porta un document relacionat amb el que va ser el primer congrés. Des de la Tradillibreria, per tant, Lluís Marmi.
Hola, família.
Llegeix la festa.
Avui us porto un spoiler, per dir alguna manera. El 21, 22 i 23 de maig es celebrarà a Falset el segon congrés de la Jota als territoris de parla catalana. Com que no pot haver un segon congrés sense que hi hagi hagut un primer congrés, el 2019 es va realitzar el primer congrés. I aquí ve la meva feina, que és recomanar-vos l'editorial Affairs ha editat les ponències d'aquell primer congrés. Per què recomanar-vos aquest llibre? Us interessarà tant els amants de la Jota, com els amants de la dansa, com els amants de la cultura popular. En aquest cas, a les ponències, a part que estan fetes per primeres espases en el món de la musicologia, de la Jota i de la cultura popular en general, les trobareu englobades en tres àrees diferents. Ponències parlant dels aspectes històrics de la Jota. Per una altra, hi trobareu aspectes identitaris i patrimoni de la Jota, usos i funcions de la Jota i, finalment, les formes de transmissió de la Jota. M'encantaria acabar aquesta recomanació amb una jota, però vingueu a Falset al maig i podreu gaudir del segon congrés. Però de moment, llegir i fer festa amb el primer congrés de l'editorial Affairs. Fins la setmana que ve.
Aquestes i altres propostes les trobareu a tradillibreria.com.
A Catalunya Ràdio, els dissabtes a primera hora del matí, Mans.
I anem cap a l'Empordà, cap a Torroella del Montgrí, i el projecte Fe de Músic, que lidera el Museu de la Mediterrània.
Es tracta d'un treball de recuperació, preservació i divulgació a través d'enregistraments i documentació manuscrita i fotogràfica de la memòria dels músics històrics vinculats al món de la sardana i de les cobla-orquestres de Catalunya.
Fer de Músic recol·lecta les seves vivències personals i professionals i testimonia l'evolució d'un dels oficis més arrelats al territori empordanès, protagonista d'excepció de les festes populars i la música tradicional.
Un projecte que coordina el músic i tenora Jordi Molina.
En un principi, els primers anys van estar més dedicats a l'entorn local, comarcal, músics vinculats a això, Caravana, Bisbal, Mongrins, semblava que hi havia molta gent gran, i amb la idea de testimoniar això, la seva experiència personal, el seu recorregut de vida i també l'evolució de l'ofici de músic i de la festa major, no? O sigui, preteníem tot això. Al cap d'uns quants anys, de 3 o 4 anys, ja no solament vam fer personatges més de l'àmbit local o comarcal, sinó que ja vam obrir el ventall i ja en l'actualitat fem músics, compositors, gent vinculada al món de la cobla i la sardana i les orquestres.
Aquest mes de febrer s'han presentat les gravacions fetes del 2020 i s'ha fet amb una xerrada oberta online amb Jordi Molina i el líder d'Obeses, Arnau Tordera.
Aquesta singularitat que té la cobla i aquesta riquesa es val que fem aquest esforç d'alguna manera de projectar-la i d'ensenyar-la a gent que a vegades, com deies abans, per pura ignorància, doncs no s'atreveix a programar-la i si no té aparadors on programar-se, tampoc se la pot dignificar i si no se la dignifica, se la menysté contínuament. Per tant, hem de trencar aquesta roda i d'alguna manera reconduir aquest rumb que ja fa temps, entre cometes, que abans comentaves, doncs que sembla que ha agafat una altra direcció, però que qualsevol esforç jo crec que en aquest sentit serà molt benvingut.
Com us dèiem, s'han presentat les gravacions d'aquest 2020. Els protagonistes de l'experiència són els següents.
Encara no havíem fet cap músic de Tortellà. L'any que ve en farem dos més, però aquest any van fer l'Avalí amb Bèlio, que tothom li deia Avalí Campsolina, és un músic tiple saxo que ha estat quasi 40 anys a la Col·lorquestra Meravella i que va viure tota l'eclosió de l'orquestra, l'esnada a l'estranger, els viatges a Rússia, una entrevista molt curiosa i molt simpàtica, i en Roc Marco, en Roc també fill de músic, el seu pare músic, encara es viu amb 106 anys i té una tenora turon de les originals, i un músic que ha estat amb moltes orquestres, conjunts de la província, va estar a la Salvatana durant quasi 10 anys a l'època d'en Mir. I després hi ha dos una mica més joves, que és en Joan Ferreny, músic de Tàrrega, que va estar a cobles, alumne d'en Viladasau, va estar a cobles com la Principal de Barcelona i la Tàrrega, i que ha fet una tasca molt important els darrers 20-25 anys a les comarques lleidatanes de professor, ha muntat cobles, de fet l'escola de Gramunt, l'escola de Tàrrega, l'escola inclús a Lleida, i la darrera és la Concepció Ramió, compositora, tenorista, però sobretot bona directora també de la Cobla Bellpuig durant més de 20 anys, un personatge doncs important en el món de la cobla, perquè per les seves diverses facetes, no? I per exemple, amb la Concepció doncs vam poder parlar sobretot dels seus inicis, la dificultat de la dona, és de les primeres dones instrumentistes.
Les 48 entrevistes fetes, així com la conversa entre Arnau Tordera i Jordi Molina, les podeu trobar al canal de YouTube de Museu de la Mediterrània.
Avui us parlem també d'una altra proposta online del món geganter, és gegantcat.com.
Un portal web dedicat al món geganter dels Països Catalans, on s'hi poden trobar fitxes amb informació i fotografies de gegants dels diferents pobles, ciutats, col·lectius i molt més.
El web neix durant l'estiu del 2003 amb el nom Els Geganters, una web molt senzilla que agrupava gran part d'informació dels gegants exclusivament de Tarragona. Ens ho expliquen en Dani Porta i la Mònica Sánchez, els seus promotors.
El projecte va néixer a la província de Tarragona durant l'estiu de 2003, quan només tenia 13 anys i encara no pertanyia a cap colla de gegants. La meva estima per la imatgeria festiva i en concret pels gegants, em va portar a fer una web amb informació gegantera. El projecte va sorgir en una època en què hi havia molt poca informació de gegants a internet.
L'objectiu principal de GegantCat és tindre el màxim d'informació de gegants. Volem que sigui una enciclopèdia gegantera a l'abast de tothom. A hores d'ara, podem trobar molta informació a internet, però volem ser un punt de trobada on geganters i aficionats als gegants hi puguin trobar tot tipus d'informació respecte als gegants de la seva entitat o població. Des de fa més de 15 anys, sóc membre i portador d'una colla de gegants i a la vegada treballo com a desenvolupador web. Amb dues coses tenen molt a veure amb l'origen del projecte.
La meva missió és donar-li a GegantCat un to de veu més proper i dinàmic. Tenim molta cura de totes les comunicacions a xarxes o a la web. Per a nosaltres és primordial connectar amb la gran comunitat gegantera i transmetre'ns la passió que nosaltres sentim per aquest món. Tothom que passi per la web de GegantCat podrà consultar tanta informació de gegants com vulgui. O també poden col·laborar enviant informació de gegants.
Amb el pas dels anys, la web va adoptar el nom actual, GegantCat, fent diversos rentats de cara pel que fa al disseny i a l'utilització, tot ampliant la informació gegantera a la resta dels països catalans i donant la possibilitat de fer participar els propis usuaris per fer més i més gran la base de dades dels gegants, amb un sistema d'enviament de fitxes, tot molt col·laboratiu.
Portem quasi 600 fitxes de gegants, que es diu ràpid. L'organització de les fitxes es conforma per zones, comarques i municipis, donant la possibilitat de cercar gegants per aquests tres tipus de localització. Podrem trobar gegants de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, a més de gegants de la Franja, d'Andorra, el País Valencià, les Balears i la Catalunya Nord. Podreu trobar gegants tradicionals, manotes, gegantons i gegantets, centenaris i històrics o inclús alguns gegants ja inactius.
Estem sorpresos i agraïts per l'acollida de la gent. La seva participació i les col·laboracions són diàries i ens venen tant de gent particular que no pertanyen a cap entitat com d'ajuntaments i colles de gegants. Tothom vol tindre els seus gegants fitxats a GegantCat i nosaltres també treballem per actualitzar les dades i incloure més fitxes.
El projecte va néixer el 2003, com us hem dit. Aquest 2020 ha patit una nova embranzida gràcies, també, a l'aturada obligada general.
Després d'uns quants anys d'inactivitat, sempre em rondava pel cap recuperar GegantCat. Gràcies a la Mònica, vaig tindre l'empenta que necessitava per iniciar el procés de recuperació del projecte.
Vam redissenyar completament el portal web per fer-ho més atractiu, prioritzant l'experiència de l'usuari. És un portal col·laboratiu. Necessitàvem que l'usuari es sentís còmode i trobés la informació ràpidament per poder participar. Un altre punt a destacar és la visibilitat que ens donen les xarxes, una tasca que ens prenem molt en sèrio i que ens encanta, perquè ens permet connectar i conèixer persones que comparteixen la nostra passió pels gegants.
D'aquesta manera, el desembre de 2020 neix de nou GegantCat, amb un nou disseny corporatiu i tot un seguit de millores al portal web que a poc a poc anem professionalitzant, humanitzant i fent més gran. Disposem també d'un blog amb informació rellevant del món geganter. I el que més ens agrada, entrevistes a grans figures que fan possible la festa. Com a novetat exclusiva, que encara no hem anunciat, us volem comunicar que estem desenvolupant un fòrum de discussió perquè totes les persones amants de la cultura popular catalana tinguin un punt de trobada.
Val a dir que des que vam reobrir la paradeta hem rebut tants missatges de suport i agraïment que són la nostra motivació diària.
Com hem dit, és un projecte cooperatiu, és a dir, tothom hi pot afegir informació si n'hi troba a faltar.
Aprofitem, doncs, per animar a tothom que li agradi la festa major que entri a GegantCat o que ens segueixi a qualsevol de les nostres xarxes socials, perquè només així el projecte tindrà una llarga vida.
Des de GegantCat volem donar les gràcies a tothom que hi col·labora i que se'n fa ressò del projecte. Si encara no ens coneixes, no dubtis en visitar-nos a www.gegantcat.com.
Feu un cop d'ull gegantcat.com, una manera de fer cultura popular també, en aquest cas des de la xarxa.
Escarena d'amor, té Provences que en paper.
Avui i demà la Cobla Catalana dels Sons Essencials, l'Esbart de Sant Julià de l'Òria i Andorra Lírica oferiran la seva particular visió de la cançó d'amor i de guerra. Avui a 8:45 i demà a 6:00 a l'Auditori Claró de la parròquia de Sant Julià. Acabem d'escoltar-ne, per cert, la farandola.
Fins les 7 del matí a Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
I ara recomanacions musicals que passen pel Tradicionarius.
Demà diumenge a les 7 de la tarda, i atenció que és accés lliure a través del canal de YouTube del Tradicionarius, conferència ballada del Tra Tra Tra, un projecte del treball Explica Dansa, que lideren Beatriu Daniel i Toni Jodard.
Llavors es tenen, diguem-ne, com uns estereotips, no?, del que és la dansa, o es tenen grans esquemes de la dansa, que si la clàssica, que si la tradicional, que si el contemporani, en aquest cas, és més rar, que si el hip-hop, aquí en aquest sentit tothom ho té clar. Llavors n'hi han figures, no?, dins de la dansa que queden clares, no? Però n'hi ha altres matisos que no són tan clars, i això, doncs, cal, diguem-ne, explicar-los, matisar-los, i les relacions que tenen tots aquests diferents estils, no? Llavors el que fem és aquesta tasca com de pont, no?, entre l'espectador i l'espectacle.
Dimecres hi haurà una nova sessió de punt de trobada i improvisació de les vespres del dimecres. A les 8 del vespre, Marcel Caselles, el seu coordinador, Ivo Uller i Santi Méndez. Una proposta que se sap com comença però no com acaba. Marcel Caselles.
Tinc la possibilitat de portar dos convidats diferents cada vespre. Són 8 vespres, això vol dir 16 convidats. Vol dir que puc compartir escenari amb 16 músics diferents, en moltes ocasions que entre ells ni es coneixen. Molt, artísticament és molt gratificant. I a més, sempre, no paro de dir-ho sempre, a les vespres del dimecres el que hem aconseguit és que funcioni en base a tres braços. Un són el trio que conformem jo mateix amb els dos convidats, l'altre és el que en diem els músics de la barra, que és públic, músics que venen amb l'instrument i que tenen una importància rellevant. Però encara hi ha un tercer braç, que és el públic.
A partir de les 8 del vespre, per tant, dimecres, al bar del Cat, a la Vila de Gràcia, les vespres del dimecres.
I un que volia casar-se va voler-se aconsellar.
I divendres a les 5, com us hem explicat al principi del programa, acte inaugural de l'any Tomàs sota el nom Que les cançons tornin al poble i a les canti al poble. A les 6, conferència de Liliana Tomàs. A les 8 del vespre, la Gisela Bellsolà, la Sandra Montfort i en Carles Belda oferiran un concert.
Dissabte que ve, dia 6, a les 8 del vespre, folk astral, música clàssica a cop de folk amb els Quartet Brossa.
Una proposta del quartet que emprèn un nou projecte entusiasta, eclèctic, que combina el coneixement de la música clàssica amb un alt sentit lúdic i enjogassat, com sempre. L'Aleix Puig és del Quartet Brossa.
Al segle XIX i XX els compositors van començar a tenir consciència de ser artistes i deien que era tot inspiració i hi havia molta cosa, doncs, que era robada en aquest sentit a la música tradicional. Evidentment, és amb totes les cometes del món, i vam estirar aquesta idea per portar-la a l'escenari i jugar amb aquesta idea de que ells havien robat al poble totes aquestes músiques i nosaltres ens decidíem a tornar-les al lloc d'on venien, que era el poble.
I acabem amb diumenge que ve, el dia 7, Paula Grande i Anna Ferrer presenten Vega, una proposta inspirada en el cançoner del Cantut. I ja us ho anunciem amb temps perquè les entrades van que volen.
Una proposta musical que enllaça tradició i modernitat, un pont entre el passat i el present que mescla tonades i cançons tradicionals amb música llatina, rap o electrònica i que acosta el folklore català a l'escena musical d'avui en dia.
Un disc que parla del paper de la dona i com la tracta la tradició oral, què explica i quin retrat en fa. El treball es diu Vega i és una delícia. Paula Grande i Anna Ferrer.
Que és sorpresiu i és guai veure que hi ha molta gent ara com agafant i bevent de pues això, de la tradició, d'aquests repertoris, i que alhora em sorprèn que molts grups d'aquí no estiguin prenent de la tradició d'aquí, que això en el procés del canto també ha sigut molt guapo de dir, uala, però és que aquí hi ha molt de material i no ho veig sovint, no? O sigui, que moltes vegades veig que aquests repertoris veuen molt més de la tradició doncs, de Balears o del País Valencià o d'altres llocs i dic, uala, però si aquí hi ha moltes cançons.
Que jo crec que també ara està vent aquest ressorgiment de folclore per una espècie de, no sé, som una generació que estem tot el temps cercant una nova forma d'espiritualitat, d'alguna manera, perquè som orfes d'aquesta espiritualitat, perquè som fills d'una generació que s'ha enfrontat a la religió, no?, una mica, i nosaltres no tenim referents espirituals, i els estem cercant, i jo diria que aquest vincle amb la tradició no deixa de ser una recerca d'aquesta espiritualitat o d'aquest creure en alguna cosa.
A més del CAT, divendres seran a l'Ateneu de Celrà i el dia 13 de març a Sant Cugat compartint escenari amb Marala i Tàrtara Helena.
Es linda como baraja, pa'l monte de un club social, con vestido de percal va y cruza graciosa la acera. En su hermosa primavera es donde ella mejor está. Aquí van las de 30 y también van las de 35, que se depilan las cejas y se pintan mucho, mucho el pico. Detrás de algún viudo rico van como un perrito faldero. Así se pasan el día entero y donde vayan ellos, ellas van. Y aquí están las de 40 y también las de 45. Botella exquisita de primera que pronto se convertirá en una de 60. Y también en una de 65. No hay quien las bisagre, son una botella, un garrafón de vinagre.
Ponche llanera y mara y el sol. Ponche llanera y mara y el sol.
Catalunya Ràdio i TV3 amb la cultura.
A Catalunya Ràdio, els dissabtes a primera hora del matí, Mans.
Acabem així el Mans, que us hem ofert amb Rosa Selloé Mas, Esther Plano i Fontanilles i Quim Rullany i Valls.
Si voleu més arrel, avui a les 7, a catradio.cat/sardanes, hi trobareu el cerda.net. Demà a les 5 del matí, el musical del Mans a Catalunya Ràdio, i a les 11 de la nit, i Cat, Licat Mans.
Marxem amb una sardana de Marcel Artiaga, Músics en el Temps. Bon cap de setmana.